Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Categoria i ara del descartat passa a opció. No se sap això. A veure, un moment que tenia aquí.
Compte que et senten.
Em senten, em sentiu. Què tal? Benvinguts al Barça reservat. Passeu, passeu. Estic aquí molt ben acompanyada amb el Javi Miguel i amb el Bernat Soler. Com esteu?
Bon dia, molta calor avui, eh?
Fa calor per això,
molta,
però
molta.
Què no sap la gent que el reservat tenim aire condicionat? Per què no ha vingut la gent avui
al reservat?
Per què estem sols aquí? Millor.
Pocs, però benvinguts.
Això segur. I a més, amb un munt de coses per parlar i explicar, així que no patiu. Som a principis de juny, és una època...
Queda poc, no, per això? Queda poc reservat,
oi,
no?
Oi.
Ens queden dos episodis.
El d'avui i un altre?
Sí.
Vaja.
O sigui, avui som el penúltim.
Som el penúltim.
Penúltim.
Aquesta segona temporada.
L'últim reservat. Ja podeu respirar, tranquils.
Sí, sí.
I encara no hem parlat de la renovació del reservat.
Ui.
És que no hem començat ni negociacions.
Ui. I això és bo o dolent, que no es parli?
No sabria què dir-te. Jo crec que és bo, no?
Però, diríem, el rendiment és positiu, no?
El rendiment...
S'han obtingut... títols, no?
Sí.
Algun burofax.
I alguns,
no?
alguns tuits també. Però no passa res.
Senyal que t'escoltes.
Que hi ha algú a l'altra banda.
Sí, hi ha notorietat.
Ai, en fi, el reservat.
Notorietat.
Quines alegries que ens dona i quins mals de cap també, però no passa res. Doncs aquí, sí, penúltim de la temporada, principis de juny, és una època en què ja comencem a fer allò de vinga, dinars i sopars de tancament de temporada. Ens agrada molt. Sobretot els periodistes també, no? Totes les feines, però tancar temporades. El reservat potser hauríem de fer també un tancament de temporada. I al Barça també els agrada, aquesta junta els agrada també. Fan molts dinars i sopars, sabeu... Bé, vam fer aquell dinar a Gavà, que allò era més per celebrar el títol, que entre directius i jugadors, que no hi van anar a menjar mal, tot això. Però a aquesta junta directiva li agrada molt també, sabeu què? A banda de dinars i sopars, evidentment que això agrada a tothom. Què li agrada molt fer aquesta junta directiva per fer pinya? Patxangues de futbol.
Ah, sí?
Mare meva.
Sí. Em van fer una... De fet, aquesta setmana en fan una, al Johan. Fan això que diuen ells, una... Ells mateixos ja diuen que és patxanga, eh? Una patxanga. Directius, fills, familiars... Jo crec que cada vegada hi ha més fills i família que no pas directius. Clar, són partits que si apareix Deco i Bojan per jugar, doncs és un nivell, i si no, doncs és un altre, clar. El nivell de la patxanga canvia bastant, i el Johan, per exemple, el que fan els últims partits que han jugat, fan servir una tercera part del camp, eh? De banda a banda, tampoc tot el camp, però bé, els agrada. Van fer un de comiat per tancar Lluís Companys, perquè ja sabeu que el Barça el dona per tancat, l'endemà de l'últim partit a casa, el Villarreal, van fer allà, aquell sí que era una mica més, era patxanga, però eren patrocinadors també, directius i patrocinadors, algunes rampes entre directius i alguna petita lesió potser va haver-hi després d'aquell partit, però, escolta, van fer aquest partit. Vaja, que els agrada molt jugar a futbol i fan aquestes patxangues, i la del tancament de Montjuïc, a mi, bé, no és que em creés l'atenció, però era com un, no, és que segur que no es torna a Montjuïc, i volien fer un acte per tancar el Lluís Companys i ho van fer d'aquesta manera, perquè aquí ho hem anat explicant, i el Bernat parla molt de l'Espai Barça, no es torna, en principi és la idea del Barça, no es torna a Montjuïc, el retorn a l'Spotify Camp Nou serà a mitjans després de l'aturada de setembre, segons les previsions del club, i abans es vol fer aquest partit del Gamper també, amb menys capacitat potser, amb menys aforament, però es volen fer, i abans volen fer aquesta prova, però que no serà cap prova en públic, sinó que serà, doncs, allò, anem a fer un dia, convidem, no?, convoquem a la premsa, anem a fer, es diu proves d'estrès de l'estructura, no? Portes als treballadors de la il·luminació, bé, tot això, però la prova primera en públic serà el dia del Gamper, i ens diuen que a partir d'aquest es torni a l'Spotify Camp Nou, ens hem d'anar acostumant a la paraula de provisional. Tot el que hi haurà allà serà provisional. Provisional potser per 2 anys o 3, però vull dir que hi haurà molta cosa que, és a dir, no serà còmoda del tot. Serà bonic perquè hauràs tornat a casa, però no serà còmoda. Hi haurà coses definitives, com per exemple els seients famosos aquests VIP, però els VIP de, com es diu, els... Els a l'operació al desembre.
Sí, els sitting...
No,
personal sitting, no.
Sí, aquests, aquests
té un nom en anglès que ve a dir que són seients personalitzats. Per
clar, doncs aquests, els de darrere les banquetes, els de la llotja, quan ja s'entri, en principi, segons el club, al setembre, ja seran definitius. Per exemple, el túnel de sortida dels jugadors, que té una part VIP, aquesta serà definitiva. I jo crec que aquesta serà molt xula, perquè això té molts camps, És una zona on tu pagues diners per ser allà i veure els jugadors passar, i fins i tot si tens sort pots tocar una mica, eh? Doncs aquí es guanyaran diners, això també serà definitiu. La part de premsa provisional, però anirem tapats, Bernat, això és important, eh?
Sí?
Serem els únics de tot l'estadi.
A mi m'havien dit que no.
No,
doncs en principi...
que aniríem en capelina.
No, sí. No, en principi fan com uns, com et diria jo, com unes...
uns bocs.
Uns bocs, sí, aquests... provisionals,
però
que anirem
no...
tapats, en
però
principi.
Però allò no és només per estudis de televisió?
Ah, calla, què vols dir? Que les ràdios... No, home, no, però les ràdios també, perquè no vols que t'electrocutes?
L'última referència que tenia és que els bocs que hi ha, que com una mena de
jo crec
com
que posa...
diuen això, cabines de... prefabricades, eren perquè, recordem que especialment a la Champions es necessiten el que se'n diuen sets de televisió, que són estudis, i allà sí que, evidentment, allò ha de ser tancat.
Bé, però la ràdio també, perquè si no...
Plàstic.
Sí, home, ja et pots allà... Sortirem fregits d'allà.
Bé, escolta,
no passa res.
Canviat, sí.
Els ascensors no funcionaran. Sabeu que n'hi haurà 70, d'ascensors? Però tu sabies que els ascensors només pujaran fins a la tercera graderia?
Però que n'hi ha més de graderies.
No, la segona.
Que la segona no paren?
No.
Ah.
És que, no, ho estaven explicant.
És raro, no?
No, perquè estan... Clar, els ascensors van amb l'estructura. La tercera graderia és com una estructura que tu li afegeixes a l'estat.
Ah, vale.
Llavors no s'integra. Llavors els ascensors van per fora i aniran a tercera. I si tu vas a dalt de tot de la segona... Vull dir que potser et surt més a compte demanar l'abonament a primeres de tercera que a final de la segona. Home, també pots pujar amb l'ascensor fins a tercera i després baixar les escales caminant. Bé, això, però això serà... Això dels ascensors ja serà quan s'acabi del tot el Camp Nou, per tant, ja ens preocuparem. I la gespa definitiva, doncs, que es canviarà a mitjans de juliol, també serà una de les coses definitives. Tot això ja ho veurem, ja veurà si tenim més detalls per l'últim reservat o pel tot costa, evidentment. I us expliquem més cosetes d'aquest retorn tan esperat al Camp Nou. Ara, canviem radicalment de tema, perquè el Javi Miguel... vol explicar-nos coses d'un dels hits d'aquesta temporada, que n'hi ha hagut molts, Lamine Yamal, Flick, moltes coses, però hi havia una cosa que sobretot al principi, però què passa? El Bernat deia, un altre jugador que surt emmenat a la mà, però què passa als canells? Què els hi passa? Tantes lesions, i potser hi havia 6 jugadors jugant amb la mà embenada.
No, i a més va arribar la polèmica perquè un ex-metge del Madrid va dir una tonteria com la Copa d'un Pi.
Sí,
va revifar una mica més la polèmica.
Hi havia més fotos i més imatges. Sé que recordo que la Mireia Ruiz va fer un vídeo a la TDT, a les xarxes de la TDT, a TikTok i a Instagram, on anava explicant cas per cas una mica que anava fent...
No,
anava
i la veritat és que ja, més o menys, estava bastant ben explicat.
Ho va fer bé la Mireia,
sí.
És que Mireia ho fa bé,
Li donem un
9 i mig. Recolta, ets un profe. O sigui, perfecte. Això és que està molt bé.
Jo sempre soc molt benèvol.
Però això és un excel·lent.
Benèvol.
Hem de dir que la informació de la Mireia sobre aquests embenatges de les mans dels jugadors, que estava molt bé, de forma responsable i conscient, va obviar informacions que no es poden explicar perquè... doncs tenen un caràcter molt
més personal.
I unes conseqüències que en cas de fer-se públiques doncs potser no serien les millors, no?
Sí.
Hem de ser també curosos amb com expliquem les coses.
I amb el que s'explica.
Bueno,
anem cas per cas. Sí, home, sí, Javi, a veure si ara aquí la liarem.
No llençaré a la piscina per ser el penúltim programa.
Però d'això sempre es deia, hi ha que estan lesionats, n'hi ha que superstició, què és més una cosa o és l'altra?
Pues és una mica de tot, la veritat. Hi ha alguns que sí que estan lesionats o que i estaven lesionats, per exemple, el Rafinha i el Gavi, es van fer els dos la mateixa fractura, van arribar amb la mateixa fractura, que és una fractura del cinquè metatarsià, que és coneguda com la fractura del boxejador.
Perquè aquesta normalment amb cops de puny diríem el cinquè, vols dir el dit petit?
El dit petit és aquesta, això.
Espera, si et treus el micròfon de la boca... No, fatal. Si te'l poses aquí, així.
Això és el cinquè metatarsià.
Sí.
Vale?
Això d'aquí vols dir el dit petit de la mà. Clar, un boxejador, que jo no en tinc ni idea de boxejar, potser piques de baix cap a dalt i és el que et trenques.
O així.
O recte, frontal. No en tinc ni idea, de boxe.
Pot ser un ganxo o pot ser un directe, no sé com es diu.
Clar.
O sigui, no estem dient que sigui un cop de puny.
No és que s'hagi barallat amb algú, però el típic que, per exemple, estàs empipat perquè ha anat malament el partit o qualsevol cosa, per exemple, el Rafinha va arribar de la partida d'Argentina
Brasil ja Argentina,
sí. El que va passar, perquè a més va fer unes declaracions ja abans amb una entrevista amb el Romario dient que guanyarien fàcil, i clar, l'ambient allà estava super caldejat i va patir un ambient molt hostil. I llavors el Gavi també va ser, sabem com és la seva, és una persona amb unes reaccions molt, molt calentes, i va ser un cop, en el cas de Gavi, per exemple, va ser un cop a una porta
del vestidor, un cop, després d'un entrenament.
Clar, fas un cop i ja l'hem fotut.
Ara es va picar fora.
Aquesta, sí, bueno, Gavi tot, ja sabem que ho fa amb una intensitat màxima. És una mica com el Carles Puyol, en aquest sentit, que era una persona que no sabia el que era un amistós.
Sí, però el Puyol
no sabia, o sigui, amistós o...
Però jo no me l'imagino fent cops de puny, el Carles Puyol.
Bueno,
jo crec que es controlava més el
no
Puyol,
sé,
però vaja.
Però era molt impulsiu, sí. És a dir, impulsiu,
Rafinha,
sí,
i Gavi es van trencar el cinquè metatarsià.
I per això han estat tota la temporada...
Rafinha, quan va tornar del Brasil amb Argentina, que ja vam dir que va tornar molt empipat i que sí, es va escalfar molt, per tant, segurament... Després del partit, doncs, ens podem imaginar que
alguna reacció...
La reacció d'en Calent després del partit, cop de puny o algun cop, i es trenca el cinquè metatarsià. I Gavi, després d'un entrenament, també va sortir empipat, cop de puny a una porta del vestidor, cinquè metatarsià. I això fa que hagis d'estar bastants dies, sobretot en el cas de Rafinha, la protecció es veia que era...
Sí.
T'has trencat alguna cosa, t'has fet alguna cosa.
És que a vegades ja estàs ja més o menys curat, però la ment, saps? Estàs una mica amb la protecció, necessites com per la teva seguretat a l'hora de jugar.
Home, per anar tranquil si et fan un cop o alguna
perquè
cosa.
Perquè pots caure,
clar,
pots,
clar, no, clar.
I aleshores pots reproduir-se una altra vegada la fractura. Llavors, més també una cosa mental. En el cas de la ment, Lamin no s'ho va fer en un entrenament i no tampoc s'ho va fer a...
Selecció espanyola.
A la selecció espanyola. Lamin, el que sí que és veritat és que va arribar un dia de Madrid i va arribar ja amb aquesta mà envenada. I a partir d'allà ja no sabem si és perquè ho necessitava.
Va tornar
o...
de Madrid d'uns dies que tenien de festa.
Correcte.
I ell va anar a Madrid.
Sí, va anar a Madrid.
Crec que va ser durant aquelles setmanes que els equips que no s'havien classificat directament per vuitens de final de la Champions havien de jugar un play-off. El Barça, com que havia quedat el segon, va tenir dues setmanes que entre setmana no tenia partit i va haver-hi un permís per
doncs,
tenir vacances.
Tornant a Madrid va tenir algun
incident
imprevist
que va fer que
portés una embenatge.
En el seu cas, quina lesió tenia? Era el canell o els dits? No me recordo.
No ho sé.
Aquesta. Vale.
Però... Va tornar, diríem, dels dies de festa amb una membenada.
Amb una membenada.
I a partir d'ahir ja no se la va treure.
Va, d'acord.
I després hi ha dos casos...
Estava pelant una patata.
Cuinant. Bé, està fent
truita,
cuina. Està fent
sí,
cuina, sí.
Sí.
Però a Madrid...
No, el Masterchef, amb el Masterchef.
Sí.
Bueno, ho deixem així. I després hi ha dos casos que sí que és una merament superstició. O sigui, sí que no hi ha un motiu mèdic que es pugui explicar de per què porten aquest embenatge, que són el Robert Lewandowski, que jo crec que potser va veure que un portava el Rafinha i l'altre portava Lamine i va dir, oye, tu...
Però li ha començat aquí, la superstició a... A Lewandowski, pregunto perquè no ho sé. Sí, jo no me'n recordo d'haver-ho vist abans.
No sempre portava, no. Això ha sigut, jo crec, aquesta temporada.
O sigui, la temporada... Aquí al Barça no havia portat.
Jo no
eh?
Tinc... A lo millor...
No, és que no ho sé.
No podria assegurar-ho, eh?
Però com que es va parlar tant que els jugadors del Bayern de Múnich també ho tenien... Vaig a buscar una foto de Lewandowski.
Mira, a veure, no ho sé. I va. Després el Pau Víctor, que sí, també sí, un davanter, també el mateix. O sigui, ell porta sempre la protecció a la seva mà, però no hi ha una no s'ha identificat cap tipus de problema a la seva mà, sinó que és també una cosa mental seva. O sigui, dir, bueno, pues com tots els davanters porten, jo també porto, i jo a lo millor puc també tenir sí, més sort, o jo què sé.
Però a mi és curiós això, la superstició, sí, perquè una cosa a la mà que t'hagi d'anar bé...
Jo amb el Bayern aquí no trobo cap foto que porti embenatge.
Sí, deus una cosa d'aquí, d'aquesta temporada.
Sí, sí.
Hi ha jugadors que tenen molt això de la... Sí, quan una cosa m'ha anat bé, ja no canvio.
Bé, home, la superstició, mira, sempre es diu als porters, Ter Stegen, ara que s'han parlat tant de Ter Stegen, és un dels que tu no pots tocar-li els guants. Si tu toques els guants de Ter Stegen... ja no els ha de canviar, ja no els vol. Llavors, clar, els porters, clar, els futbolistes sobretot són les botes, però els porters són els guants. Però clar, fins al punt això, de que ningú... Això, la típic, ai, aviam, que poso una mica la mà, fora. Ja n'ha
sí, sí,
de posar
sí. I ara la curiositat és que, per exemple, el Rafinha, que ha jugat un partit ara amb la selecció, contra Colòmbia, crec, ja no portava l'embenatge.
Ah, no?
No.
Ja s'ha curat.
O sigui, a Barcelona ho ha portat tota la temporada... Sí. Bueno, des de que va arribar del partit d'Argentina. I ara, tornant a jugar amb la selecció, ja no portava l'embenatge. O sigui, fixa't, és que a vegades molt mental. Com li ha anat bé a Barcelona, doncs sí. A Barcelona sí que ho faig. Jo encara que ja no fa falta perquè ja estic curat, encara ho mantinc. I en canvi, ja com hem tornat a la selecció no ho he portat, doncs pues ara ja no ho porto.
Després, l'altre dia, podríem parlar també de com es copien els looks i com s'ha posat de moda les trenetes. Perquè, jo no sé, que els queda bé, eh? Però Rafinha sempre sí. Se les treia. I a més, se les treuen i se les fan només pel dia de partit, perquè després va amb el cabell ben estarfat. I després es fa les trenetes, se les va fer blaugranes l'últim dia. Araujo també trenetes, Valde també trenetes, tots són molt de...
Araujo potser que potser canviï el look d'alguna forma, vols, perquè no té molta sort últimament. Però,
doncs, això ja és més moda, no? No crec que
sí,
sigui
no
superstició.
Sé, però bueno...
Koundé, bé, Koundé ha canviat mil vegades de look, però home, també es va fer trenetes.
Tenen temps, no? Per...
I, home, sí. I tens el perruquer, a vegades van a un barber a fora i a vegades tenen el perruquer que ve a casa.
Sí, sí. A Gràcia, al barri de Gràcia de Barcelona, concretament a la travessera de Gràcia, la part que es fa més estreta, hi ha un perruquer, un barber, que ja té moltes samarretes dedicades de jugadors de futbol. No recordo com es diu.
Doncs deu ser el barber d'Íñigo Martínez, no?
Però deu ser un barber d'aquests famosos, sí.
El que els fa tots el pentinat, Íñigo Martínez.
A més a més, són samarretes de diferents clubs, vull dir que no són només jugadors del Barça.
Passa mateix amb els tatuadors, també.
Sí, sí, sí.
Amb els mateixos. Bé, doncs...
Restaurants, també.
Sí, hi ha un restaurant que té totes les samarretes i van tots els jugadors.
Sí, sí.
També... A tu et conviden amb aquests restaurants o no?
No, a mi no m'han convidat mai.
Enlloc, si ha massa...
No, a Catalunya no es convida.
A què?
Això passa a Madrid.
Això és veritat. Aquí, si vols alguna cosa, la pagues,
aquí,
tu, escolta.
Un tallat, el cafè potser et convida, però...
Però a mi em sembla bé. Els bons restaurants és una feina, també, vull dir, escolta.
I tant, escolta, cadascú s'ha de guanyar la vida i això d'anar convidant aquí els famosets, res.
Fora.
I a més, com a exfamós, encara em conviden menys.
Exfamós?
Sí, sí.
Ja ets exfamós.
Però
podem recuperar la fama o ja no?
No.
Ja mai més?
No cal.
Ja, seré exfamós ja tota la vida.
És una broma interna que fem amb la gent de la TDT.
Mira, la meva filla, sempre que parla algú a la ràdio de futbol, un noi, que diu ella, un noi sempre és el Bernat. Això que ha dit el Bernat, i potser d'una altra veu,
per
la meva filla, ets superfamós.
Molt bé.
Escolta, Bernat, que tu ets la veu dels socis sempre. I avui dius, mira, el Barça està fent unes enquestes aquestes que de tant fa.
Bé, doncs sí, alguns socis, no tots, per això, estan rebent aquests dies un correu electrònic amb un enllaç amb una enquesta que és allò que s'anomena l'Observatori Blaugrana.
Home, i tant!
L'Observatori Blaugrana, que no deixa de ser, diguem-ho clar, una enquesta per saber el club i, per tant, la directiva, què opina el soci de com ho estan fent. Perquè és evident que hi ha preguntes genèriques, però moltes van enfocades en la gestió, i, per tant, en posar nota a com ho està fent la directiva. Començaré per la part que crida més l'atenció, perquè no és la primera vegada que passa, i és una pregunta que crida l'atenció perquè, que jo sàpiga, el debat no hi és al carrer, que té a veure amb allò del model de propietat del club i de si el Barça ha de ser o no ha de ser una societat anònima en algun moment. Estem d'acord que no és un debat que hi hagi ara mateix al carrer, però tot i així, l'Observatori Blaugrana ho va preguntant de forma recurrent. De fet, atenció a l'enunciat de la pregunta que es fa aquesta vegada, perquè té un subratllat, perquè a més és subratllat físic, està en negreta. Diu, actualment el Barça és propietat 100% dels socis i sòcies i les decisions importants s'han d'aprovar en una assemblea general o en un referèndum on tothom hi té veu. Comença la negreta. Està d'acord tal com hi defensa l'actual junta directiva tal com defensa l'actual junta directiva, en què no s'hauria de canviar aquest model de propietat. És a dir, la junta directiva no vol canviar, però tot i així li preguntem si vostè hi està d'acord. I aleshores, hi ha quatre opcions. Sí, prefereixo seguir com fins ara amb la propietat del 100% pels socis. No, preferiria que el club fos una societat anònima esportiva amb accionistes. No, preferiria que el club optés per un model mix on almenys el 51% dels socis i sòcies fossin socis. Cap dels anteriors models, o no ho sé. Però s'introdueix el debat sobre aquest model de propietat que, insistim, no crec que existeixi al carrer, però potser sí que dins del club existeix.
Aquesta pregunta que dius, tal i com la junta directiva defensa, Això ho han canviat, perquè sí, he anat a buscar la va... quan va entrar aquesta junta al primer observatori que van introduir aquesta pregunta i va haver-hi una mica de polèmica, i la pregunta senzillament era quin model, feia tot l'inici, quin model preferiria pel Barça, i llavors les mateixes opcions. Per tant, aquí volen deixar clar que la junta no vol que canviï el model.
La junta sap que quan aquesta enquesta més o menys es vagi fent pública, el titular serà: el Barça torna a preguntar si el soci creu que el club s'hauria de convertir en una societat anònima. Però llavors us diran sí, però amb un afegit, que és que es posa que la junta directiva no hi està d'acord amb això. Que és curiós, eh? Jo no estic d'acord amb això, però vostè què en pensa? Bé, altres curiositats. Insisteixo, es pregunta molt sobre la valoració de la junta directiva. Per exemple, hi ha una pregunta que diu: del 0 al 10, com valora la capacitat d'haver pogut inscriure Dani Olmo i Pau Víctor?
Oh! Busquen l'aplaudiment aquí o com?
No ho sé, però jo, home, una heroïcitat, no sé si ho és, en qualsevol cas.
Hem inscrit a un jugador. Ho valorem bé, Hem pogut escriure.
Va costar, però finalment...
Home, va acabar amb la botifarra.
Sí, aleshores, per exemple, del 0 al 10 també et pregunten la valoració que mereix l'evolució de les obres de l'Espai Barça, el tornar a la regla 1-1 del Financial Fair Play de la Lliga, que això...
Està a l'aire, en principi no hem tornat.
Com valora però com ha de valorar el soci?
Bé, tornar a la regla 1.
Però és que
perfecte,
no hem tornat.
No, perquè, ja, però un cop torni... O sigui, que si tu penses, com valora que el club torni a la 1?
Tots són fets. I això no és un fet que s'hagi acabat de fer. És a dir, l'evolució de les obres... Per exemple, l'aliança amb Spotify, la renovació de l'acord amb Nike com a soci tècnic...
El retorn, UAU, si m'ho preguntessin, et diria... No puc contestar.
No ho sé. I el fitxatge de Hansi Flick. És a dir, són coses que, en principi, normalment la gent valorarà positivament, i per tant hi haurà una bona nota a la junta.
Aquest observatori blaugrana. Amb Joan Garcia no n'ha arribat, no?
No n'ha arribat. M'agrada, per exemple, la pregunta: creu que el Barça avui és més que un club?
És de filosofia, és de reflexionar.
És profunda, i si contestes que no, et pregunten per què no creu que hi és més que un club.
És obert, aquí no hi ha opcions.
Clar. Aquí has d'escriure-ho. El compromís amb l'impuls, difusió i foment de la llengua i cultura catalanes, també amb la igualtat de gèneres, què es pot fer perquè el Barça tingui més en compte les sòcies i tota la part femenina del club, i després també tota la qüestió de la sostenibilitat. I després hi ha una pregunta que m'ha fet molta gràcia, que és sobre el tema del 125 aniversari, si coneix la mascota Cat i quina valoració en fa.
Home, busca una mica tot aquí l'aplaudiment, en general.
Després de Hansi Flick serà la que surti més positiva, la del Cat.
La mascota Cat, l'himne del 125 aniversari, el manifest dels 125 anys Volem la pilota, que aquest jo realment no el recordo gaire, i si agrada l'himne i si agrada la mascota.
I pel cartell no pregunten del Barcelona?
No, pel cartell no. Però tinc novetats, pel cartell. Sí. I una pregunta que també és curiosa, Cada quant temps acostuma a comprar-se material esportiu? Cada setmana, cada dues, tres setmanes, un cop al mes. Suposo que això és per passar-li als amics de Nike, per si volen fer algun tipus d'oferta als socis.
Per cert, les samarretes de temporada que ve, que normalment aquestes alçades ja haurien... No?
Sí, però bé, perquè això... ja no han de ser de marca pròpia aquest any, no?
No, ja no ha de ser tan especial, però home, també el disseny de l'any que ve també sempre fa gràcia, això.
Bé, en qualsevol cas, està clar que el Barça, doncs, una vegada més, i la seva junta directiva, busca, doncs, aquesta...
El que t'agrada a tu, una mica copsar, què pensa una mica el soci.
Sí, està bé. Es parla també sobre l'experiència de haver anat a Montjuïc, pels que hi han anat, de com hi han anat, si amb transport públic, si amb vehicle particular, si a peu, i com ha anat en general l'experiència.
No, això està bé, després les conclusions,
al final, en un club cada cop més globalitzat, més marca internacional, més multinacional i més empresa, fins i tot, doncs que no s'oblidi aquesta part important social, que és que hi ha un propietari que és el soci i que s'hauria de tenir en compte la seva opinió, doncs està bé que es faci aquesta enquesta.
I penseu que l'any que ve hi ha eleccions. Home. I interessa saber molt bé el soci per on va administrar tota la gestió d'aquest tema.
Entrant aquest any preelectoral o abans de les eleccions, l'últim any de mandat, condicionarà, jo crec, bastant o està provocant ja molts debats interns a la Junta a l'hora de prendre decisions, sobretot en l'àmbit social.
Clar.
I perquè et marca tot l'any.
La bomba, perquè això és una bomba, és el preu de, dels abonaments del Camp Nou, sigui de forma provisional o ja de forma definitiva. De forma definitiva serà difícil que arribi abans de l'estiu que ve. Però això és el que pot provocar el gran terrabastall,
clar,
perquè hi ha 83.000 abonats del Camp Nou, molts dels quals ara mateix en excedència, que quan se'ls hi plantegi els preus per tornar al Camp Nou, jo crec, és previsió meva, jo crec que hi pot haver una autèntica revolució.
Sí? Ara tornem a aquest tema, però m'has dit que tenies detallets al Barcelona.
Ah, sí, perquè aquí ens hem preocupat
perquè
molt del cartell.
L'últim episodi ens vam preocupar.
Tu, Javi, no t'hi has fixat que el cartell de Barcelona el van presentar i va desaparèixer?
No ha desaparegut. Sí, sí. I que vam dir, estan al taller, l'endemà ja el van portar al taller per fer les litografies, i aquí ningú més ha parlat de les litografies. Estem preocupats des del reservat. Què passa, Bernat?
Les litografies, crec que això, no sé si l'últim programa ja ho vam dir, les litografies s'han fet. Les litografies al mes de juliol m'han dit que estaran a la venda. Atenció, per col·leccionistes d'art, estem parlant de no preus precisament barats. Una litografia d'un artista com Barceló, estem parlant de 5-6.000 euros. No són pòsters, són litografies.
Són quadres que la gent has embarcat.
I la gran novetat és que Barceló ha modificat el cartell, l'original, i ha afegit coses.
Però a cada litografia o un model nou per fer totes les litografies?
Del model original.
Ha agafat el model original.
Ha agafat el model i ha dit, no m'acaba de convèncer, li vull posar...
O sigui, la broma que vam fer de posar més gambes...
Sí, era verídica.
Podria ser.
Jo no sé si són gambes, si són calamars o seitons, però hi ha posat més elements. De fet, he vist una fotografia on... És que no ho vaig saber identificar gaire bé, però va fer l'efecte, sabeu que és una figura, el cartell del Barça, sí, és una figura d'un futbolista...
Que sembla que es cremi.
Que ja no és la figura,
ja. Sí, però em va semblar que portava com una cosa al coll, com un buf. Li havien posat una... Barcelona li havia posat una bufanda.
Però això seria canviar-lo molt, no, el cartell?
Jo vaig veure una cosa que no hi era.
Una cosa, llavors sí que és molt exclusiu, la litografia, llavors pots demanar encara més, perquè encara està més personalitzada.
Sí. Es van fer aquells pòsters per a la gala del Liceu, sí, alguns dels quals es troben a Wallapop.
La gent de veritat.
Sí, sí. 150 euros.
150 euros.
Poca broma.
Però la litografia, és el cartell original, Barceló l'ha modificat. L'ha modificat perquè és un artista i els artistes, les seves
són
obres...
Són inconformistes.
Les seves obres les volen
evolucionar.
Les volen evolucionar. Sí, sí, no és una cosa que acabes la tassa i ja està. Jo aquí ara crec que... Li ha posat una gamba.
Bé, ara entenem per què han trigat tant. Sí. Doncs aviat tindrem aquestes litografies.
Te n'encarrego un parell?
No, me'n regales una. Amb el preu que m'has dit, me'n regales una.
Bon regal. El dia següent a Wallapop.
Mira, i el posarem aquí, de fons al reservat, la litografia del Barceló.
Però algú l'agafaria, home, 1.500 euros aquí posat.
No, però jo me l'emporto a casa i el torno al reservat cada dia.
Aquí,
cap a casa i cap aquí. Per cert, que ara parlem molt dels socis. Estem a la fase final del procés participatiu per l'espai d'animació. Ja sabeu que aquí el Bernat i a mi sobretot ens preocupa i ens ocupa molt aquesta qüestió. Més de 1.500 persones ja han passat per aquestes xerrades de socis i sòcies, i clar, el club va detectar que s'havia, perquè aquí podies apuntar qualsevol, i van detectar que se n'havien apuntat molts de socis i sòcies dels grups d'animació.
I van aprofitar per aixecar la veu.
I van dir, a veure un moment, què està passant aquí? I llavors què va fer el club? Jo crec que aquí està bé, i l'empresa que ho està fent, que recordem que és una empresa independent del club, que està portant tot aquest procés, doncs fer reunions específiques amb cada grup d'animació. És a dir, el club ja s'ha reunit amb cada grup d'animació per fer aquestes xerrades. Bé, perdó, dic el club, del club només hi havia Anna Aznar, diríem, que és la màxima representant dins de l'àrea social, però ella feia la introducció, som aquí, es presentava una mica l'empresa i aquí el que farem i tal, i marxava. Per tant, el club, el Barça, no s'ha reunit amb els grups d'animació per resoldre el conflicte, però sí que com que vam veure que hi havia molts dels grups, van fer reunions específiques per cada grup d'animació per fer el mateix procés que fan amb tothom. Les conclusions a finals de juny, i a partir de les conclusions que entreguin, es començarà a dissenyar aquest espai d'animació provisional mentre hi hagi un aforament limitat, i després es farà el definitiu quan s'acabi el nou Camp Nou. Diríem que entre el que va parlar els grups d'animació amb l'empresa I el que des del club expliquen conclusions que s'estan trobant, sobretot de la majoria dels socis, hi ha un punt en què no s'hi trobarien. És a dir, el club, i segons el club, hi ha socis que ho enfoquen més en la necessitat de que s'obri molt més aquest espai i que hi hagi gent que no formi part del grup d'animació perquè puguis estar a l'espai d'animació. I ho focalitzen una mica, segons el club, en les edats, que volen un espai jove més que espai d'animació. I els grups d'animació avisen que un espai jove no vol dir que animi més i que un grup d'animació... diríem, la gent que s'hi apunta és perquè vol estar animant tot el dia o tot el partit, vaja, i que pensa en altres maneres d'animar, i que la gent jove no sempre és que potser sí que va amb ganes d'animar el dia del clàssic, però bé, que no és només per ser jove que animes. Bé, doncs aquí s'han de trobar i veurem aquestes conclusions i com acaba sent aquest espai d'animació, que ara serà més reduït, més ampli de les 500 persones que hi havia a Lluís Companys, més reduït de la xifra final que serà quan estigui acabat el Camp Nou. A veure si el proper episodi tenim més detalls, si perquè ja s'ha acabat aquest procés participatiu, o si no, doncs ho explicarem al tot costa. Evidentment, i t'he dit abans, espera, que ara tornem, perquè és que aquest tema és interessant, el dels abonaments.
Sí. És,
perquè jo deia això,
és importantíssim.
Però també amb els preus que hi haurà pels abonaments del passe de temporada pel nou Camp Nou.
Per la
temporada que ve. Perquè sé que com a mínim que hi ha hagut uns debats intensos a la Junta i a l'àrea social, i hi havia opinions molt distanciades entre els que deien mantenim els preus a Montjuïc una miqueta més, però mantenim aquests preus, i els que deien però és que necessitem diners i hem d'aprofitar la Min i el nou Camp Nou. I jo no sé si en aquest punt i en aquesta, cap a on que haurà pesat més. Si el fet també de que sigui l'any electoral o preelectoral, si realment es necessites diners...
Però no serà fàcil, perquè a més no hi haurà l'aforament complet. O sigui, molts abonats no podran accedir, si volen, a aquest partit. Tenen que fer amb sorteig.
És el mateix sistema de Montjuïc.
I clar, demanar molts diners en una situació en què jo no podré veure tots els partits, és una situació una mica complicada per pujar l'any que ve. És complicat.
I la comoditat no serà còmoda.
Ja veurem com ho fan.
Sí. El tema és que, a més... Hi ha una altra qüestió, que és que s'ha demostrat a Montjuïc que pel fet de no haver posat tants o haver tingut tants abonaments complets, no vol dir que no hagis pogut fer bones recaptacions, perquè això et permet tenir moltes entrades a la venda i en partits importants, com per exemple de Champions o del Madrid, posar uns preus prohibitius, però que s'han col·locat. I el Clàssic va haver-hi una recaptació de... que eren 13 milions d'euros.
Jo dic una cosa. Aviat sabrem els preus i només dic ai.
Ui, però no sé. Ai, que fa mal. Si dius ai, és que
espero,
fa mal.
Espero que al final, que finalment hagi guanyat més la reflexió de que pensava més en el soci.
Sí, però tard o d'hora arribarà el moment.
Però això passarà. Si no és aquest any, acabarà passant.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més... Busca'ns en un altre episodi.